Arribem a les 8 del vespre i ho fem saludant el Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Periodista de Nació Digital, que cada setmana ens explica qui són els que manen a Catalunya, qui són els que remenen les cireres, a partir d'aquest llibre que va publicar ja fa uns mesos amb el Miquel Macià, Vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils de Catalunya. Avui, que comença, de fet, mira, ara sentirem el senyal als horaris de les 8 del vespre i serà el futbol, és una cosa, Fel, que comença puntual.
Sí.
Sempre, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que ara deu estar començant el partit.
Falten 9 segons, l'àrbit deu estar mirant, no? Ah, no, sento pip-pip, ara pip.
Ja està.
Començar,
ja està esperant allà mirant el rellotge, sí, sí, i vinga, sí. ja poden començar. Doncs bé, comença la Supercopa d'Espanya. Avui parlarem de dos noms molt vinculats a la gestió de drets televisius del futbol, com són Jaume Roures.
Home.
I Tatxo Benet, eh?
Home.
Jaume Roures i Tatxo
Benet. Tinc ganes de saber, aquí.
És a dir, MediaPro, sí, perquè saps moltes de les coses que fan, Pep, però d'on venen, no? Primer de tot, jo crec que hauríem d'anar potser per aquí avui per saber quins són els orígens de Jaume Roures i quins són els orígens de Tatxo Benet i com s'acabaran trobant amb aquest gegant mediàtic que es diu MediaPro.
Sí, perquè són dos personatges molt diferents, perfils en alguns aspectes antitètics. I cosa que és estranya en aquest món dels negocis, sense ser família ni res, han combinat molt bé i porten ja pràcticament, bueno, més de 30 anys junts, no? És curiós, això.
Mm-hmm. Més de 30 anys junts. A veure, Jaume Roures, comencem pel Jaume Roures, perquè hi ha com una llegenda al voltant dels seus orígens, la militància comunista, etc. Ell, d'on és? On neix? A quina família neix?
Una primera diferència entre tots dos és que del Tatxo Benet se'n saben més coses, i entorn d'en Roures sempre hi ha hagut una mica un aura d'un cert misteri. Ell és un noi del Raval, de família humil, comença treballant en una impremta, molt jove, i molt aviat, és una família dels que van perdre la guerra, molt aviat entra en contacte amb el que seria el combat antifranquista i comença a militar en forces polítiques de l'esquerra. A finals dels 60...
Això en Franco viu,
en
encara,
Franco viu,
eh? Vull dir, perquè, clar, ell és de l'any 51, em sembla, vol dir que té una mica més de 70.
Ell té 71 anys, el Tatxo, sí, una mica 5 o 6 anys més jove, i ell entra a militar en una organització que ara potser dirà poc a molta gent, però que llavors va ser bastant activa, que era el FOC, el Front Obrer de Catalunya, que a Espanya es deia Felipe, Frente de Liberación Popular. Allí va militar molts polítics que després van jugar un paper molt important en la transició i després, per exemple, va ser company de militància del Pasqual Maragall, que era també del FOC, després va anar al PSC, això estem parlant finals dels 60, començaments dels 70. Després té un cert procés de radicalització i entra a la Lliga Comunista Revolucionària, que era un dels molts grups de l'extrema esquerra que es movien aleshores a l'esquerra del suc, que veien com una cosa pseudo-burgesa i massa moderada, un partit trotskista que era... Què vol dir trotskista? Doncs eren els que van perdre la batalla dins de la Unió Soviètica, els antiestalinistes, la minoria, els rebels al poder. I això amb ell sempre l'ha marcat. Ell a vegades ha fet alguna referència explícita a això. Aquest component de ser d'un grup petit en contra del que està establert, en contra de l'estatu quo, això sempre l'ha acompanyat. Ell alguna
Trotsky,
vegada...
Recordem que el va acabar matant el Ramon Mercader, no?
Trotsky va ser assassinat, en efecte, per un agent de Stalin a Mèxic, quan estava a l'exili, l'any 40. L'any abans va escriure un llibre, que és una mica el llibre que té a la seva tauleta de nit el Jaume Roures, que és un llibre que es diu La nostra moral i va d'ells. Ja dic, un llibre de l'any 39.
Un llibre del Trotsky, eh?
El Trotsky. On, entre altres coses, diu que el fi justifica els mitjans. Que tu has de tenir molt important els teus objectius si vols conquerir el poder, on sigui, i això implica a vegades ser una mica pragmàtic o cínic, podríem dir, no?
Uh-huh. El llibre, recordo, quan el vaig llegir, que ara no me'n recordaré el nom que li deien, no? però hi havia noms d'aquests, diguem, dins dels partits trotskistes, tothom tenia un apel·latiu, no?
Ell era Melan.
Exacte.
Per què era Melan? Perquè era un noi que el veien com una mica melancòlic.
A Melan de melancòlic?
De melancòlic. Ell també sempre ha conreat aquesta imatge d'un home una mica, en alguns aspectes, monacal, poc donat a la vida social. És que, bueno, la seva feina empresarial, doncs, li ha donat una projecció. A diferència del Tatxo, que jo crec que està més acostumat o li agrada més o es troba més còmode intentant intervenir amb la realitat social, que és molt actiu a les xarxes, que està a Twitter, que cada dia fa diversos comentaris, sempre busca una controvèrsia, jo crec que Roures no.
El Jaume Roures és molt més discret, no? Ja ho era, diguem, de jove, i ho continua sent ara, perquè me l'he d'imaginar diguem, amb xòfer, sense xòfer, cotxe oficial... Bueno, cotxe oficial no, perquè no ocupa un càrrec oficial, però vull dir que...
No ho sé. Diuen que ell molts dies arriba a la feina conduint el seu propi cotxe i és molt en això... Em sembla que per una festa d'aniversari que li van organitzar a Madrid va haver de fer una mica de còctel, per dir-ho d'una manera, però ell vol passar el més desapercebut possible.
Jaume Roures entra a TV3. Quan es funda TV3, just al principi?
Són tant un com l'altre, és allà on es troben. Són de l'equip fundacional, quan la televisió pren volada amb l'etapa de la Fons Quintà, sí. És un personatge... Ell entra a l'àrea de producció, el Tatxo Benet a l'àrea d'esports, que són una mica els dos camins que confluiran, no?
Clar, conflueixen això, conflueix també amb la gestió dels drets esportius, no? Que a TV3, diguem, ja... O sigui, TV3, hi ha un moment que comença a fer partits del Barça, que això semblava impossible, diguem. No te'n recordes, Fel? Que,
sí,
clar,
sí.
Era una cosa que ho poguessin fer les televisions autonòmiques i va haver un temps que em sembla que era el partit del dissabte a la nit, no? Que és el que veies abans de sortir a sopar i abans d'anar al Barroc, segurament. Sí. Es feia TV3 i es feia les televisions autonòmiques, només.
És quan Televisió Espanyola perd el monopoli. I aleshores ell aprèn, jo crec que aprèn allà, a negociar aquests temes, perquè és un dels negociadors que, en fi, de les converses molt complicades que hi haurà, perquè TV3 es fa, doncs, amb els drets de la Lliga. Jo suposo que Televisió Espanyola, acostumada a un monopoli sense oposició, li costa més d'entrar a la lluita, diguem, en un mercat lliure, per dir-ho d'una manera. Llavors, és allà on ell, d'alguna manera, intervé, n'aprèn molt ràpid, després deixarà TV3 i crearà pocs anys després, MediaPro, que ja es dedica com una gran companyia audiovisual, no? Això sempre s'havia retret, els seus crítics doncs, diuen, home, han aprofitat doncs, el que van aprendre a TV3, això segur que els ha donat molt d'avantatge per guanyar terreny respecte a
com tanta gent, no? Com tanta gent,
aprofita les experiències lloc, vitals, exacte. No? Això
bé,
és així.
Jaume Roures, doncs, era una persona pràcticament desconeguda per la gent que ens pugui estar escoltant, perquè la feina que feia a TV3 era una feina de portes endins. Tatxo Benet és un cas diferent. Jo, Tatxo Benet, per exemple, el recordo, tinc dues imatges de Tatxo Benet en pantalla. Una, va arribar a presentar el Telenotícies.
Sí. Ostres.
Tatxo Benet. Mm. Sí. I presentava també un espai que era el de vacances. Mm. Era una cosa que es feia abans a TV3 i que llavors va desaparèixer. I Tatxo Benet feia el de vacances, també, no?
Feia el de vacances, va entrar a Vall d'Esports aviat, va dirigir Vall d'Esports.
D'on venia ell, per això, abans
ell,
de TV3?
Ell és de Ponent, és de Lleida, fill d'un periodista, va començar molt jovenet allò fent cròniques pels pobles, va acabar després fent de corresponsal a Lleida de diversos diaris, El País, El Periòdico, i quan comença l'aventura de TV3, forma part també de les primeres plantilles. I allí es troben ells dos. No sortiran els dos junts cap a MediaPro,
no,
perquè després ell se'n va a dirigir una empresa ja també d'audiovisual a Madrid, audiovisual Esports, torna a Barcelona, i ell crea MediaPro Roures doncs, a començaments dels 90, i ell entra cap d'uns anys després i es fon amb ell, i aleshores ja des d'aleshores sí que és un matrimoni econòmic bastant sorprenent, no? Així com ell, diem que ve de l'esquerra radical, i de fet no l'ha abjurat mai d'això, en canvi, doncs, potser, bueno, el Tatxo Benet se l'ubica més en una posició filoindependentista, en el seu moment, potser a l'entorn de Convergència, o dels sectors més sobiranistes de Convergència, això no vol dir que tingui adscripció de partit, independentista, sempre ho ha estat, i ara d'una manera molt, molt vehement, des de els inicis del procés. Roures, en canvi, no. Ell ha dit explícitament que ell no és independentista, que està a favor del dret a decidir. En algun moment ha dit que havia votat a Podem, fins i tot una vegada va dir que havia votat a la CUP, però no es considera ni nacionalista ni independentista.
Sentim coses abans d'anar, abans d'entrar a MediaPro, abans d'entrar en el bistec, diguem, coses que ha dit, per exemple, Jaume Roures.
Jo crec que tots tenim obligacions cap a la societat, no? I que les hem d'exercir al llarg de la vida. Això és el que em dic militar, i potser jo tinc un excés de responsabilitat i llavors em preocupo més de coses que potser no m'hauria de preocupar tant, no? Però bueno, diguem-ne, jo intento militar no només a MediaPro, sinó en general, no?
És el fragment d'una entrevista que va concedir el diari Ara, l'Esther Vera, la seva directora, i l'Albert Martín, el juliol del 2020, on també parlava en aquesta mateixa entrevista dels inicis de Mediapro.
No em considero un empresari, però no ni per bé ni per mal, sinó perquè, diguem-ne, jo el que em dedico és a produir coses que tenen que veure fonamentalment amb l'audiovisual i per això estic a Mediapro i per això existeix Mediapro. No, ningú pensava fa 25 anys, quan vam començar 4, diguem-ne, no vam començar 4 per avui ser 7.000 a no sé quants països. Volíem, doncs, això, fer les coses que sabíem fer, que ens agradàvem, que havíem après moltes a TV3 i altres llocs i tal. No hi havia aquesta perspectiva més empresarial.
7.000 a no sé quants països, ha dit?
Bueno, ells tenen uns 8.000 treballadors, tenen sí, són presents en prop d'una cinquantena de països. Les xifres d'ells són espectaculars, una facturació de 1.300 milions, tenen centenars de paletors a tot arreu, treballen amb totes les grans del sector audiovisuals, és una cosa...
A què es dedica Mediapro, diguem? Si preguntés una pregunta tan senzilla i tan complicada com aquesta, perquè fan moltes coses
ells
diferents.
Ells el que diuen és que ells són una companyia que cobreix tota la cadena, diguem-ne, de producció vinculat a l'audiovisual, des d'organització d'esdeveniments, que és una cosa que ha anat agafant molta volada, producció de televisor, els drets televisius són, home, és el tema dels drets esportius, on ells possiblement sigui el buc insígnia de la companyia i el que els ha donat probablement doncs, més ingressos i més beneficis, sèries de televisor, és una cosa...
toquen pel·lícules,
ells han produït una cinquantena de pel·lícules, han treballat amb el Woody Allen, han guanyat diversos premis, una de les últimes, no d'aquest any, però el Goya recent, amb el Buen Patrón, que va tenir un èxit espectacular, ells van portar un munt d'estatuetes, això ha estat un èxit important. Van fer també Camino, ja fa uns anys, que poca gent hi apostava, que tractava del cas d'una noia d'una família de l'Opus Dei, va portar molta controvèrsia, que va ser un èxit. Potser va ser una de les vegades que van posar més falca en el món cinematogràfic, que va ser una mica de sal, no?, dins aquest... Toquen totes les tecles vinculats a l'audiovisual que ens podem imaginar.
També a vegades, diguem, amb aquest concepte que explicava abans el Jaume Roures, de militar, no?, de continuar militant, encara que siguis empresari, produint unes pel·lícules sí, unes altres no, diguem,
això
no?
Que diu ell de jo no treballo, jo milito, això ho repeteix moltíssim. Jo diria que el Tacho Manet, en canvi, si li preguntessin, dirien que no. Que ell, bàsicament, és un empresari. Uh-huh. I a vegades fins i tot he intentat treure-li, diguem-ne, ferro ideològic a les coses que ha fet, que quasi sempre moltes de les coses que ha fet el Tacho també tenen un component ideològic, vulguis o no, no? Uh-huh. Però fixa't, això que deies, aquí ho tinc apuntat, primer proveïdor mundial de serveis de transmissió via satèl·lit. Això és els drets de no només de part de l'esport espanyol, de la Superliga xinesa, dels drets de la Lliga belga, de la primera Lliga canadenca. Ara acaben de fer-se amb els drets de la Lliga de Futbol Femenina, junt amb un altre gran del sector. O sigui, era el titular per Espanya dels drets a Qatar. Això, important. Ara que deies això de la Supercopa des de fa uns anys sí que està guanyat per Movistar, no? Això sí, ells havien tingut una intervenció, però ells, per exemple, amb el que són tot el que és la Liga, de la part de comercialització internacional, el que es pot veure fora d'Espanya, i després el que es pot veure amb establiments públics, bàsicament hotels i restaurants, això ho tenen ells. Movistar té potser la part més gran del pastís, perquè això és un gran pastís.
Clar, però aquest gran pastís...
Que són molts blocs, eh?
Són molts blocs i han sigut moltes batalles, perquè, vull dir, la guerra dels drets, Fel, t'ho recordaràs, sí, sí. Vull dir, que et perdies, diguem, amb tot l'entramat judicial de denúncies, de judicis contra denúncies, etcètera, etcètera, però d'alguna manera era com una empresa que, a més, comandada per Jaume Roures i Tacho Benet, que ideològicament, segons per qui, eren sospitosos, no?, que de cop i volta fan l'assalt a una cosa com són els drets televisius o un pastís tan llaminer.
No? La batalla amb Soge Cable va ser de les que fan època, i és enrabassadíssima, perquè perden alguna batalla, després el jutge els acaba donant la raó, doncs és una batalla als tribunals, no? La lluita en prisa serà brutal amb aquest tema, no? I ara ho continua sent, cada vegada que hi ha les subhastes de la Lliga Professional, ells han de lluitar amb tots els seus competidors, sobretot Telefònica és el més potent, amb respecte a Mediapro, és on hi ha més batussa, realment.
Mm-hmm. En mans de qui està Mediapro? O sigui, la propietat de Mediapro, diguem, quan vas a mirar l'accionariat, qui hi ha?
L'accionariat...
O qui hi ha hagut i qui hi ha ara?
fins no fa gaire, fins al 2017, ells tenien una part molt important del pastís. El 2017 sí que es va produir un canvi important perquè s'ho va quedar, bueno, s'ho va quedar, va comprar amb una ampliació de capital el 52-53% de l'empresa, Orient Ontai Capital, un fons d'inversió xinès, que són els que tenen ara la majoria. Ells conserven un 12%.
Cada un.
Cada un. Quan va entrar el fons xinès, va comprar a la resta d'accionistes, entre ells el Romy, que era el tercer que feia la troika amb el Tacho i el Roures, va comprar la part dels altres socis. Però la seva no la va tocar, i ells continuen al capdavant del negoci. Uh-huh. Amb la direcció.
Anem a una faceta diferent del Tacho Benet. Hem sentit la veu de Jaume Roures. Deixem sentir la de Tacho Benet. És una entrevista al Tot es mou de TV3, el febrer del 2018, després de comprar una obra d'art que es titula Presos polítics, de Santiago Sierra. Hem de parlar de tota aquesta feina també del Tacho Benet amb aquestes obres d'art censurades.
Quan hi ha un acte de censura, el que es tracta d'impedir és que la gent pugui veure aquesta obra, perquè hi ha algú que decideix decidir per la gent i decideix que aquesta gent no és prou madura per veure l'obra. Llavors jo crec que com a resposta a això d'aquí el que s'ha de fer és posar l'obra a l'abast de la gent. I en aquest sentit vaig dir i continuo dient que la meva intenció és posar l'obra a l'abast de qualsevol museu, galeria de Catalunya, d'Espanya, d'on sigui, que la vulgui exposar.
Aquest va ser l'inici d'un projecte que ell acarona molt, que és, ell diu, Museu de la Llibertat, i que és una col·lecció, que jo crec que això és bastant, jo no tinc cap notícia que s'hagi fet en algun altre lloc al món, un museu d'obres censurades. Ell també ha insistit, aquest va ser l'inici, però ell ha insistit que ell, la seva pretensió no va ser mai fer una col·lecció allò antiespanyola, sinó que volia recollir obres censurades de tot el món. Sempre ha explicat que una mica el que el va acabar de decidir va ser una obra que va veure una instal·lació d'una autora, crec que algeriana, que es diu Silenci, que es veuen unes catifes amb un recinte religiós musulmà, amb sabates de tacó, no?, que allò el va impressionar com una defensa de la identitat femenina humillada en molts d'aquests països, i aleshores la va comprar. I a partir d'aquí en té una col·lecció ja que comença a ser important, que s'ha exposat en part al Museu de Lleida i que, no sé com està ara, però la idea era que s'obrís a la casa Garriga-Nogués. Uh-huh. No sé si hi ha hagut algun canvi amb això, però clar, aquest aquí, és un dels seus projectes.
Aquí parlàvem d'aquesta obra, d'aquest Presos polítics en l'Espanya contemporània, del Santiago Sierra, que va ser exposada a la Fira Arco, hi ha els rostres pixelats de víctimes de la repressió, entre ells Oriol Junquera, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, en fi, va haver tota aquella polèmica, ell es va quedar aquesta obra.
La va comprar el dia abans que fos censurada. O sigui, encara no estava censurada.
Però és que en té una, que això és una mica més antic, que té, no sé si la van exposar, el MACBA era aquella, la del rei emèrit.
Es veia el rei emèrit. El
rei emèrit, que el sodomitzaven.
En posició incòmoda, anem a dir. Sí,
no?
Sí, en efecte, que crec que també, no només...
Això hi va haver molt merder, quan,
sí,
amb aquelles...
Bueno, no només va ser censurada, sinó crec que van acabar censurant el director, que va saltar, no dir per finestra, però va ser cessat. Sí. Uh-huh. Sí, això va provocar molta polèmica.
Per tant, Tacho Benet té això, també té un altre projecte molt conegut últimament del Tacho Benet, és una llibreria mítica, diguem, la recuperació i revitalització de la llibreria Ona.
Sí. La llibreria Ona, que no havia desaparegut totalment, però que havia quedat reclosa en una petita botiga Gràcia que portava la filla d'un dels fundadors, el Jordi Úbeda, i aquesta dona va saltar pels aires quan un dia va trucar, doncs, el Tacho Benet i diu, escolta'm, rellancem-ho, i jo seré el principal, diguem, accionista, però si vols, reflotem l'Ona. I es va obrir molt a prop d'on havia estat, que havia estat a la Gran Via, i ara està a Pau Claris, i és un centre, jo crec que és molt més que una llibreria, és un centre cultural on cada dia passen coses, on es fan debats, on es fan... i que sembla que funciona molt bé, ho porta la Joanda Bataller, i és un dels projectes, home, de mecenatge, que això sí que s'ha de subratllar, perquè és una aposta ambiciosa, no tan generalitzada, diguem-ne, en el món dels que manen, no? Aquesta aposta de gastar-se molts diners, diguem-ne, en un projecte d'iniciativa cultural.
Avui estem parlant de qui són els que manen a Mediapro, Jaume Roures, Tacho Benet, dos dels grans noms de l'audiovisual a Catalunya. Parles de la llibreria Ona, recordo que el novembre del 2020 vam anar a entrevistar el Tacho Benet allà, perquè havia publicat un llibre em sembla, la travessia més difícil, em sembla que deia, sí, o sí, un títol així, que parlava que va estar ingressat i molt fotut per la Covid.
Va estar molt greu. Va estar a les portes de la mort, de fet, va estar molt, molt...
Molt, totalment. Sí. La portada era ella en pijama, em sembla, sí, que em sembla recordar. I sí, hi ha algun fragment de la conversa que no sé si també ens explica coses del personatge.
L'oxigen t'entrarà a pressió i tu l'has d'ajudar. Com l'has d'ajudar és respirant d'una manera determinada, que és inspirar, aguantar perquè m'entrés l'oxigen fins a dintre i expirar. Això era molt dolorós, perquè quan m'entrava l'oxigen em cremava tot el pit i, per tant, el que em demanava a mi, el meu cos, la meva ment, era, escolta, fes respiracions curtes perquè així no et farà mal. Vaig estar sense dormir, sense menjar, simplement preocupat per ser conscient, o sigui, perquè la respiració deixés de ser un acte i reflexe i fos un acte conscient. És a dir, jo prenia aire tal, i tornava a treure l'aire. Ja poden ser 25.000 respiracions, que les 25.000 ni vaig ser plenament conscient de com les havia de fer.
Ell diu que va aprendre a disciplinar la respiració, cosa que és una cosa que, quan vaig llegir el llibre, sí que em va impactar bastant. Del llibre recordo que ell va dir que es va posar a prova, i amb totes les seves, també, una situació d'aquestes, posa en prova també les seves conviccions. I es va veure refermat amb dues idees que ell ja tenia. Que quan arribés el moment no tindria por a la mort, i que no creia en Déu. Que la fe, que de petit l'havien obligat, doncs, a anar a missa i tal, però que ja de molt jove havia descregut completament, que té molts amics creients amb els que els hi ha de interlocutar, però que no és un home de fe.
No lluitava per no morir-me, lluitava per viure. O sigui, no pensava en la mort, pensava en la meva vida. Pensava en que havia de tirar endavant, perquè... I ho pensava, però ho pensava moment a moment. És a dir, en cert sentit, jo disfrutava del moment aquell. Ho estava passant molt malament, però estava vivint, estava viu, i podia lluitar, podia fer coses, i per tant aquell present era l'únic que m'importava.
Bé, aquest capítol de la lluita per la vida que tenia Tatxo Benet amb el coronavirus, com tantes i tantes altres persones a Catalunya, i que ell la va escriure en aquest llibre, La travessia més difícil, que ara veiem la portada aquí amb la Maria, i efectivament surt amb una bossa d'escombraries, em
sí,
sembla,
sí,
no?
Sí,
que és on
sí,
portava les seves coses, a la porta de casa seva, i amb aquest pijama de quadros, amb aquesta foto, diguem, que es va fer coneguda en el seu moment. Parlat de coses bones de MediaPro, coses que no els han sortit bé. A mi em venen dos noms al cap, per exemple. La Sexta i Público.
Sí, clar, ells han tingut també fracassos, naturalment. La Sexta ja és una història molt més llunyana, però la crisi econòmica els hi va afectar molt i van acabar sortint malament.
Sí, ells eren socis, eren van poder impulsar una televisió...
Van impulsar i els hi va faltar en aquell moment pulmó, les circumstàncies contractuals no els van ajudar. Més complicat va ser el de Público. Jo crec que el de Público els hi ha fet més mal, perquè sí que afecta una mica... contradiccions ideològiques, allò que deies abans de... No, clar, jo no treballo, jo milito, però, clar, els extreballadors de Público, diari en paper que va sortir i va acabar a Fogassa, amb els treballadors al carrer, doncs encara se'n recorden, no? I ells han vist la cara, diguem-ne, del capitalista més descarnat, no? Perquè també, quan estàs davant d'una companyia, has de prendre aquestes decisions, no? Per tant, aquí també... Bueno, hi ha un component de trotskisme i un component d'ultraliberalisme a l'hora de prendre decisions econòmiques doncs fumudes, no? També hem tingut problemes...
Això perquè que... Público continua, l'edició digital està en mans seves, diguem,
sí,
encara.
La sí, la part digital, però clar, ja no és el que era i va quedar, diguem-ne, al carrer professionals, alguns d'ells realment molt valuosos, no? Aquest és un element que també se'ls pot retreure. El Tatxo Benet sempre es defensa dient, home, és que, ostres, aquí en aquest país no pots tenir cap fracàs, no? Perquè sempre, si fracasses amb una cosa i triomfes amb 10, sempre se't retreuen, però bueno, sí que en una societat oberta hem de poder criticar. També se'ls ha criticat molt possibles tractes de favor des de TV3, l'Associació de Producció de Documentals de Catalunya ha dit com que... Ells es defensen també dient que, a veure, la facturació que MediaPro obté de TV3 és, això dit pel Tatxo, és el 0,5%.
Sí, sí, ja
m'ho imagino. Però, clar, senyors que treballen amb Disney, que ara acaben de comprar canals de pagament de Disney, Sports, Televisor, a l'Argentina per 30 o 35 milions d'euros, a veure, esclar, el percentatge de TV3, però el que és innegable és que TV3 és el seu bressol, allí van aprendre, i segurament aquests vincles també són una part importantíssima en la construcció, doncs, de la companyia, no? Això és evident.
Clar, pensava això de quan parlaves de documentals i TV3, ells produeixen dos documentals també sobre el procés, vull dir que això, diguem, a Espanya, de quina manera els passa factura a Mediapro?
Els passa factura en el sentit de que han estat bèstia negra de l'espanyolisme i probablement els hi ha fet fallar també algun altre projecte, no pas el de Público, però potser sí l'operació que van fer per intentar comprar el periòdico a la família d'Asensio. Operació que va anar a Prensa Ibèrica, però que tenia una oferta molt millor per part d'ells.
Llavors, o sigui, a veure, ja em m'aclareixo jo.
Ells van ser... Van...
Mediapro fa una oferta per comprar el periòdico a la família Asensio, els antics propietaris del periòdico, que és una oferta, diguem, amb més calés sobre la taula que no pas la de Prensa Ibèrica, que és qui s'ho acaba
sembla
quedant.
Sembla que tenia molta més robustesa financera l'operació aquesta.
I qui s'hi hauria ficat pel mig per dir no amb aquests no?
Home, en aquell moment, a veure, que el periòdico passés a mans d'una companyia en la qual s'havia, hi havia independentistes al capdavant i d'altres que havien coquetejat amb el procés, en fi, tampoc, aquí sí que no hi ha gaire ciència-ficció, té bastanta versemblança que algú s'hi devia haver ficat, no?
Jaume Roures, tertulià, no?, del Matí de Catalunya Ràdio, encara ara, tant amb l'època, em sembla, de la Mònica Terribas, també ara amb la Laura. En una entrevista amb la Mònica Terribas li deia això.
Una cosa és que l'1 d'octubre fos una demostració de dignitat i de força de la gent, l'altra és pensar que ens vam autodeterminar l'1 d'octubre. No, per desgràcia, no ens vam autodeterminar l'1 d'octubre perquè encara no hi ha prou gent, diguem-ne, que estigui per això. I aquesta és la realitat i la feina dels polítics o de la gent preocupada per la situació és veure precisament com som capaços d'eixamplar aquesta base. No en tenim prou amb on fins hem arribat, no?
Ell ha acompanyat el procés fins al dret a decidir i no més enllà, podríem dir. Sempre ha mantingut més escepticisme pel que fa a una Catalunya independent a curt termini. No és la seva posició.
Per acabar, quan parlem dels que manen, moltes vegades també en el llibre que veu escriure amb el Miquel Macià, parlem sempre d'aquestes llistes dels més rics, de si hi són, si no hi són, quina posició ocupen. Estem parlant de dues persones riques o estem parlant de dues persones propietàries, diguem, d'una empresa que gestiona molts diners i...
La companyia és potentíssima, però ells són rics. Home, no estan en el pòdium, però, segons el Mundo, que disfruta amb aquests rànquings, el Tacho Benet el va situar...
Sí, creus que disfruta el Mundo?
Home! Jo diria
els
que
veus,
sí.
Allà, fotem, va, anem a fer el rànquing.
Si més no, insisteixen molt, no? Però posen el Tacho Benet en un dels últims rànquings amb el 188 de més rics de l'Estat. I atribuïen un patrimoni de 265 milions. Una mica més que el Jaume Roures, que el posaven al 204 amb 235 milions.
Quan diuen patrimoni, saps què volen dir exactament?
Home, no? Jo suposo que vol dir el valor real d'allò que posseixen, no de les empreses que dirigeixen. Perquè, clar, ells mateixos, Mediapro, quan hi va haver l'entrada dels xinesos, ho van valorar en 1.900 milions d'euros, però, clar, aquests 1.900 milions d'euros no són patrimoni personal dels Roures, no? I això és Mediapro i aquí hi ha més gent, no?
Molt bé, Fel, t'ha quedat satisfeta la curiositat?
Sí. A mi, Jaume Roures, és d'aquelles... Si em posessin 10 persones i em diguessin has d'endevinar qui és l'amo de Mediapro, sempre tinc la sensació que seria l'últim que diria. No? Que no vas amb un jersei d'aquells, de la manera que parla, aquell posat, dius que és un poeta, aquest senyor, deu ser un filòsof, no? Però empresari no és, aquest. I sí, ho és, ho és.
Bé, Pep Martí, moltes gràcies.
A vosaltres.